doncs escoltàvem ara la Carme Sunyer del restaurant Bonestada, com s'han vist obligats ells, com molts altres, com gairebé tots els restaurants de la vila i de fet del món, podríem dir, obligats a adaptar-se a aquesta situació de pandèmia que ens està afectant a tots, per descomptat, a tots els actors i a tots els nivells. Ara volem parlar d'un altre sector, també prou afectat, òbviament, per aquesta pandèmia i que probablement l'hem vist moltes vegades en imatges, en fotografies, en titulars, com a focus o d'alguna manera on se centrava l'atenció moltes vegades de moltes crítiques. Parlem dels joves, dels infants i sobretot dels joves, dels adolescents, que també estan vivint aquesta pandèmia d'una manera probablement diferent, corresponent, entenent que tenen una edat concreta, l'adolescència, no? Aquesta edat complicada en la que doncs, no sabem com es viu una pandèmia i com s'ha viscut un confinament amb 16, 18, 20 anys, segurament d'una manera diferent. I parlem d'això perquè aprofitem que l'Ajuntament de Sitges ha organitzat un cicle de xerrades online que es titula Com ens ha afectat la Covid-19. Va començar ahir amb una primera xerrada on es parlava del dol i continuarà amb una propera xerrada el 10 de novembre amb Carme Crespo, psicòloga infantojuvenil que tenim a l'altra banda de la pantalla. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia, Carola.
I parlava ara, no?, de com la pandèmia ens ha afectat a tots, però com ha afectat aquests infants i aquests joves, i no sé si és que els ha afectat d'una manera diferent. Afecta diferent en funció de l'edat, això, Carme?
Jo crec que tot afecta diferent en funció de l'edat, i si ens n'anem enrere a l'inici de tot d'aquesta situació, que és absolutament novedosa i que no ens hem enfrontat mai, crec que en un primer moment vam posar moltíssima atenció en que els nostres nens, els petitons, estiguessin bé, que ho visquessin dins d'uns paràmetres, jo fins i tot diria que com molt festius, no? Molt festius, amb fer juguesques, amb poder estar fent tot tipus d'activitats. La sensació que jo vaig tenir en aquell moment va ser que els adolescents havien estat una mica com en una terra de ningú. No? En terra de ningú, perquè amb els nens els teníem com molt protegits, en aquell aixopluc de poder tenir-los. Els adults ens anàvem espavilant com podíem i els adolescents tiràvem mà de ja són grans i ho poden entendre, i ells mateixos, per edat, van fer allò que saben fer, que és apartar-se dels adults i unir-se de la millor manera que tenien el seu grup de referència.
I que, de fet,
una pandèmia, ja sabem com, no, Carola? Pantalles, jocs, online.
Queda clar, i de fet, probablement van fer el que correspon a la seva edat, perquè no sé si tens la sensació que quan es posen límits, prohibicions, com ha estat el cas, quan es posen restriccions, no?, que es posen a tothom per igual, moltes vegades, deies ara, han estat en terra de ningú, oblidem, perquè qui les posa, òbviament, són adults, són persones més grans, no sé, aquestes persones obliden o tenen la sensació de vegades que obliden el que representa tenir 18 anys, el que representa tenir 20 anys, que, com bé deies ara, doncs, moltes vegades representa doncs, apartar-se dels pares i voler estar única i exclusivament amb els amics, no?, que són gairebé la teva vida, aquesta edat.
Sí, sí, i fins i tot abans, vull dir, els 18 i els 20, perfecte, però els de 13, 14,
també.
15, aquells estan en plena expansió, no?, a l'expansió social. Jo realment, quan penso en la pandèmia i en com hem viscut a posteriori i el que jo en el centre ens hem anat trobant amb tots els nanos que tenim i el que jo tinc a nivell de companys, ens hem trobat amb nens o aquests adolescents que està clar que necessiten allunyar-se, que està clar que han trobat un moment o un espai perfecte per normalitzar allò que amb ells ja els està bé, que és estar al seu espai, a la seva habitació, amb les seves connexions online amb els companys, i que durant un temps hem hagut de normalitzar, acceptar, i el difícil ha sigut tirar enrere. El difícil ha sigut dir-los a aquests adolescents que la vida continua, no de la mateixa manera, però que hem de sortir que hem de sortir i hem de sortir controlats, que no podem fer aquelles festes, que no podem fer aquelles connexions, no et diria ja ni multitudinàries, però aquelles connexions que com a ésser humà necessitem. La connexió social és vital. L'estar en contacte amb un altre ésser humà és un símptoma de supervivència. I la pandèmia el que ens ha donat és una paradoxa vital, que és allò que necessito com a ésser humà és el que em pot portar a una enfermedad i a una situació crítica. Els adolescents, en concret, viuen en un període, quan ja creixem ens oblidem. Jo crec que ens oblidem una mica, per allò que ens posem a l'altra banda, no? Ens posem a la part dels pares i dius, no, no, això ja no, no? Però en aquells moments passem de ser nens, de necessitar aquell pautatge dels pares, aquell pautatge de la societat, per dir què és el que jo vull ser, què és el que a mi m'interessa i de quina manera em puc allunyar d'allò que és teu per crear allò que és meu. Per això necessito relacionar-me. I si l'única relació que tinc és a través d'unes connexions online, la connexió pell a pell s'ha perdut. I ells, irremediablement, la volen tornar a trobar. Els adults també, eh? Jo enyoro les abraçades.
Sí, sí, per descomptat tots, però probablement tenim capacitat de gestionar-ho millor, no?
De fer-ho així i dius, no pots, no pots, no? Després, els adolescents estan en aquella edat que els adults pensem, són prou grans com per entendre lo important que és que no es trobin en grups grans, lo important que és que vagin amb les mascaretes, lo important que és que mantinguin la distància aquesta social. I creiem que tenen l'edat, la tenen, sí, però cognitivament, psicològicament, emocionalment, estan en període de construcció, no? I els estem demanant que reaccionin com a adults quan el seu cos els està dient, vinga, va, anem a disfrutar.
Carme, i aleshores on està l'equilibri aquí? Perquè, clar, també han estat protagonistes en moltes ocasions de crítiques per moltes imatges que s'han vist, doncs probablement per aquesta necessitat que estàs explicant ara, una necessitat probablement incontrolable gairebé que tenen ells de contactar, de connectar, no?, amb amics, amb amigues, i clar, ja s'han vist aquelles imatges i doncs, bueno, s'han posat adjectius de tota mena. Clar, com reben això ells? Fins a quin punt ells són capaços d'acceptar això i entendre que no poden fer aquestes coses o relacionar-se d'aquesta manera? I fins a quin punt també els adults hem d'entendre que d'alguna manera també és normal que tinguin aquesta necessitat i que doncs, si en algun moment un s'escapa, doncs forma part de la normalitat també.
Mira, una de les coses és entendre qui tenim al davant, no? I jo crec que això ens toca a cadascú amb l'adolescent que tenim més proper. I si cadascú fa aquesta visió de què és el que necessita el meu adolescent, serà més fàcil que de poquet a poquet, de goteta a goteta, es pugui anar fent com una, com un, allò, no? com un mantell en el que arribi a tots. És important que puguem atendre. I et diria que els papes, els pares, els hi toca organitzar els sentiments, no sol dels adolescents, sinó dels nens. Atendre la necessitat és poder donar un espai de seguretat. Si algun dels adults que tu coneixes et diu jo estic supertranquil i segur amb aquesta situació, presenta-me'l, perquè jo encara no n'he trobat cap, vale? I m'incloc. Aquesta incertesa ens porta a que no sabem quina serà la notícia que ens donaran dintre de mitja hora. I si nosaltres com a adults ens costa gestionar-ho, amb els adolescents es queden amb aquella part pues, que més els hi convé, diguem, eh? D'acord? Organitzar els sentiments dels adolescents, i et diria, dels nens, i això és una de les coses que jo intentaré transmetre el dimarts que ve, no? Sí. Amb aquesta xerrada de dir, ei, estem allà per fer suport i ser el calaixet de cotó, no? Poder posar en boca dels adults sé que no és això el que a tu t'agradaria i és una situació que no podem controlar. Poder treballar amb les emocions i amb les sensacions, sobretot amb les sensacions de cadascú, fent aquella connexió social en la distància. perquè dins de l'entorn familiar sí que podem tenir contacte. Fora no és adient. El necessitem, sí, però no és adient amb les circumstàncies amb les que estem. Que els pares i els tutors, els adults, els que estem allà, puguem verbalitzar el sé que necessites sortir, sé que hi ha altres mitjans, jo ho necessito, jo ho necessito, i busquem de quina manera podem entrar en aquesta necessitat que pugui ser atesa i que no ens posi en una situació de perill. Mira, una de les coses que jo em vaig trobar just quan tornàvem en aquesta nova normalitat, que ja sí. No sé, no m'agrada gens aquest nom, però així li vam dir, val? Era que em trobava amb adolescents de 13, 14, fins a 15 anys, que els deia com has viscut la pandèmia? O sigui, i com has viscut aquest confinament? T'estic parlant del maig, no? I em deien, ves, què vols? Aquí tancats, he estat estupendo, ningú m'ha molestat, he pogut estar pues, jugant, he fet o no he fet deures, m'he connectat, el curs ha anat estupendo per aquelles coses. Però no sé, si ja ens han dit que nosaltres no som persones de risc, nosaltres no ens contagiarem, nosaltres ni contagiem. No? Aquesta visió tan fantàstica, ja et dic, jo crec que els vam tenir en un espai com fora de,
sí,
fins i tot amb això. I després vam haver de recol·locar tota la informació que els havíem donat als adolescents, dient-los, ei, no sol podeu ser asimptomàtics, no sol us podeu contagiar, sinó que podeu contagiar. Mm-hmm. I això vol dir que hem de tirar enrere un munt de coses que els hem explicat. No? És una qüestió de poder parlar dins dels entorns familiars, dins de les escoles o dels centres, i fins i tot dels grups. Ells, uns als altres, s'estan donant aquest suport. És l'única manera. Perquè hem de poder suplir la carència de connexió social.
Clar, és a dir, és el que anava a dir ara, És a dir, d'alguna manera, aquesta carència, aquesta necessitat de connectar amb els amics, de contacte, que ara no poden tenir, d'alguna manera això han de trobar un substitut en l'entorn familiar, en aquest grup estable, en aquest grup bombolla. Per tant, aquí els pares d'alguna manera han de mirar pares, dic pares, germans, tutors, qui sigui, aquest grup de convivència d'alguna manera ha d'intentar empatitzar més que mai amb aquests adolescents i mirar de substituir tot això que ell buscaria a fora amb amics i substituir-ho a casa.
Jo la paraula substituir amb un adolescent a l'entorn dels amics, amb el de la família...
Que és difícil, és difícil.
Perquè ells no ho volen. O sigui, està clar que volen a l'espai de seguretat. Aquest espai de seguretat li podem donar a casa. Aquest espai de seguretat l'han de poder trobar i fins i tot aquest espai de necessito estar sol. Perquè hi ha un altre factor en tota aquesta pandèmia que ha regirat la convivència a nivell familiar, que és el teletreball. Mm-hmm. Val? Han passat de no tenir-nos a tenir-nos de manera constant i que no els hi fem cas. Si jo estic fent teletreball, no estic atenent el meu fill. Aleshores és còmode, estàs però no estàs. Amb alguns els ha sentat molt bé i amb uns altres els ha desregulat. Crec que les famílies hem de fer el suport començant per nosaltres mateixos. He de poder primer parar-me i veure com m'afecta a mi aquesta falta de contacte social. Com m'afecta a mi com a adult el no poder relacionar-me amb els meus pares, perquè jo ho tinc molt més a prop, aquesta tercera edat, aquesta gent gran que no la podem visitar o que no la podíem visitar i que ara, tal com està evolucionant, doncs, que hem de tenir molta, molta cura. He de poder parar-me i mirar-me a mi i després donar tot el suport a ells i buscar les eines, els mecanismes, perquè el jovent entengui que grups de 6 es pot, que la mascareta és per seguretat d'ells i dels altres, que vindran temps, jo sempre dic, ja vindran temps millors, no? Ja ens tornarem a retrobar, ja ens tornarem a fer abraçades, però han d'entendre la utilitat, han d'entendre el sentit. No ha de ser una imposició, perquè si els grans ens allò no, és xirria les orelles quan ens venen amb una imposició. I si no, pensem que va passar dijous, no? Quan ens van dir a partir de demà de les 6 a les 6, ala, confinats sense sortir. Lo primer és, però què diuen? Després baixes i dius, és cert, hem de fer-ho, vale.
Estàs rebent més visites d'adolescents, de joves? Carme, hi ha més necessitat d'atenció emocional en aquestes edats, ara, fruit d'aquesta pandèmia?
Jo et diré que estic rebent moltes més consultes de pares d'adolescents preocupats perquè tenen fills molt més aïllats socialment. Fills que ja de per si estaven en el seu món, en la seva habitació, i em diuen ara no sé què fer. Això sobretot abans d'iniciar l'institut. Vale? Em deien ara no sé, o sigui, els estic dient surt, perquè hem passat de no sortiu. A l'estiu de dir sortiu, que ara podeu. No? Després a l'institut, ara tenim bombolles sanitàries.
Els grups bombolla, sí.
Clar. I la demanda era molt en aquest sentit, necessito saber què puc fer per acompanyar-los. Això em dona molta tranquil·litat en mi. Els adolescents que nosaltres tenim, molts que m'han anat arribant, estan començant a arribar amb quadres d'ansietat. I fins i tot, Carola, els nens.
Nens petits,
Els nens petits.
I com es manifesta una ansietat amb un nen petit?
Mira, si parlem d'ansietat i ho resituem amb el que els adults entenem per ansietat estrès, vale? Probablement no és de la mateixa manera. I a mi, quan intento explicar-li als pares quin és el procés que estan vivint tots, me'n vaig molt a poder connectar-los amb el que és el sistema nerviós, els éssers humans. Els éssers humans funcionem amb uns mecanismes de supervivència, d'acord? En aquests mecanismes, qualsevol cosa que em posi en perill farà que m'activi i que em posi a la defensiva i em poso en un funcionament de lluita o fugida. Amb la pandèmia no podem fugir, més que mai estem tancats en alguns moments, no ens podem enfrontar més enllà del que podem fer de contenció. Això fa que el nostre sistema nerviós es posi en una activació de he de fer alguna cosa per sortir d'aquí. Això es tradueix en un estrès continuat. La dificultat que tenim amb la pandèmia és que no vèiem el final. Mm-hmm. Els nens, el neguit és què passarà, què ens passarà, què li passarà als meus pares. Val? I aquestes respostes o aquesta sintomatologia que tenim en moltes ocasions és de retrocés. Nens que ja havien controlat, nens petitons, havien controlat pues, el pipí, que podien dormir sols, que eren autònoms, hem notat que hi ha com un retrocés. Val? I és com si hi hagués una petita regressió. Hi ha una necessitat de sentir-se com més cuidats o més protegits per l'entorn. En els nens com més grandets, a l'edat de la primària, el que nosaltres estem veient és que hi ha com molta més activació. Són nanos que estan com contínuament com en un estat d'hipervigilància. És com si a veure què passarà ara. Una altra de les coses que anem notant és que dependrà molt, o sigui, hi ha com molta sintomatologia física, no? Com molt malestar. S'estan començant a veure que qualsevol cosa de sentir-se malament han de ser molt ben acompanyats per la família, si no és, uf, això és ja el bitxo, això és el Covid. I torno un altre cop al mateix, no? A qui nosaltres estem fent molt de suport és amb els pares i en poder processar totes aquestes situacions. I moltes de les coses a vegades les treballem conjuntament el nen, amb la mamà o amb el papà, val? Perquè de la manera que ho viu l'adult, ho viurà el nen.
Queda clar que d'alguna manera, pel que expliques, aquesta pandèmia a pares i mares, sobretot, els ha posat en un repte emocional brutal. De fet, ser pare o mare ja és un repte emocional, probablement, no? En aquesta situació de pandèmia, aquest repte s'ha multiplicat per mil, perquè, clar, no és només gestiona tu com a adult la situació, que ja entenc que ja no és fàcil l'entrada, sinó a més has d'estar controlant o mirant o, i en aquest cas, vetllant, no?, perquè als fills això no els hi afecti d'una manera negativa.
Clar, jo diria que intenten que no els afecti d'una manera negativa, com dius tu, i hi ha vegades que ens hem passat a l'altre extrem, que és intentar que, va, això no és res, això no passa res, aquí això serà en 2 dies, i ens hem atrapat els dits, perquè ni han estat 2 dies, ni els 15 dies de la primera, del confinament de març, era allò de, va, són 15 dies, ja veuràs que bé. Els 15 dies següents, l'estat d'ànim va anar baixant. El repte dels pares, jo et diria que es multiplica, ¿vale? I no per mil, sinó per molt, 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 perquè ells han de gestionar el seu. Han de gestionar també quines són les dinàmiques relacionals amb la parella, perquè estan convivint i treballant en el mateix entorn en el que viuen. O sigui, treballen, conviuen i a sobre són pares. Acompanyen els nens. Hem tingut a l'estiu, jo crec, més llarg de tota la,
sí,
de tota la història,
sí.
Un estiu que no era estiu. Era un espai de juguesques o d'activitats, però a la vegada amb la responsabilitat d'estar en el suport educatiu. Els mestres han fet la seva feina, jo crec que amb els recursos que tenien, doncs molt ben acurada, però els que estaven a casa eren els pares, els que havien de lluitar amb tot això. I si a sobre afegim que els pares són fills, perquè, clar, aquests pares són fills de persones grans que potser no poden atendre com estaven acostumats a atendre.
Clar, en el cas, però, òbviament, en tant que adults, un sap fins a on pot gestionar o pot controlar. Els nens petits, òbviament, és més fàcil d'alguna manera doncs, influenciar-los, no?, o guiar-los cap a una banda. A partir de certa edat, la cosa es complica. Què fa un pare quan li ve el nen o la nena o sap que el nen o la nena ha estat en un grup de més gent, sense mascaretes? Què s'ha de fer? S'ha de renyar? Què s'ha de fer? Perquè, clar, igual veu una foto, no?, una fotografia a les xarxes, ara que hi ha tot això de les policies de balcó, no?, i vinc a penjar fotografies. I veu algun pare, imaginem-nos algun pare que veu el seu fill en aquesta fotografia. Quan aquest fill arribi a casa, què ha de fer el pare o la mare?
D'entrada, jo crec que si el nen ha d'arribar a les 10, un quart d'hora abans ha de poder posar-se ell i dir, vinga, va, ara jo m'he de regular. Si jo no arribo en el meu nen regulat, allò serà un castell de focs. Val? Però no de festa major, de los de pim-pam-pum. ¿Vale? I entrarem a veure qui la diu més grossa, a veure qui té el control d'aquella situació. Aleshores, he de poder regular-me jo. I quan ens regulem amb aquestes situacions és poder connectar-nos en el moment, no? Sensorialment, de dir, a veure, on estic? Estic a casa, estic en un espai segur. Què és el que necessito transmetre-li al meu fill i quina és la necessitat que ell té? Clar que han de tenir una, diguem, tu li dius, una, o el renyem o li fem una reprimenda o li diguem-li com vulguem, no? Fem-li posar seny. Però si jo no estic regulat, allò serà, per això, ara, fa 2 anys i dintre de 10, eh? Si no estic regulat, serà molt difícil. Se'ls ha de poder agafar-los i és en el sentit de m'agradaria poder parlar amb tu quina és la situació que estem vivint i què és el que pot passar amb aquestes conductes que estàs tenint i que puguin ser capaços de transmetre que això traspassa, que això és com un... bueno, és una reacció en cadena, però a més és exponencial. I que puguin dir-los què necessites, necessites connectar-te, o sigui, que vinguin allò, a casa, no? Menys de 6.
De fet, probablement, parlant amb pares i mares de fills adolescents, jo diria que un dels canvis que s'està produint, ja m'ho diràs tu, sí, que hi tens més contacte, és que molts pares i mares s'han vist en la necessitat o en la situació gairebé obligada de que les parelles dels joves, molts més amics, vinguin a casa. Un fet que probablement mai abans haguessin imaginat, no? Doncs la meva filla o el meu fill amb 16 anys té una parella i doncs que vingui a casa, no? Com a pare, mare, acceptes doncs, que vingui a casa per evitar doncs, aquesta sortida, no? És a dir, les dinàmiques, aquestes dinàmiques també amb la família han canviat completament.
Haurem d'aprendre d'aquestes noves dinàmiques relacionals, eh? Haurem d'aprendre. I jo crec que ens haurem de quedar amb aquelles coses bones que ens han fet aproximar-nos a les necessitats dels altres. El fet de que els nostres fills puguin venir a casa i que puguin estar amb els seus amics a casa, està clar que si no sabem en quin relacionant els altres, seguirem estant en aquesta situació de «Ei, amb compte». No? Seguim amb les mascaretes, anem a posar-nos, jo què sé, si tenim un balcó, balcó obert, agafarem constipat aquest any.
Tots, ja posarem bufandes o tèrmiques, és igual.
Està clar, vull dir, anirem a brigadets aquest any, però hem de ventilar, no? Però aquestes dinàmiques relacionals en fan que aquella connexió que no tenim per un cantó la puguem rebre des de l'altre. I sí que és cert que hem de poder escoltar més aquesta de, i no puc venir amb la meva parella? I tu dius, et creuen els cables, dius, no, que potser és massa aviat, no sé què passarà. Bueno, doncs donem-los espai. Sempre, sempre tenint molt clar quines són les normes, els límits, els valors d'aquelles famílies. Cada família es coneix el seu.
Clar, d'alguna manera, no sé si aquesta pandèmia ens està obligant a parlar molt més i parlem ara d'adolescents principalment, a parlar molt més en la família, no? Entre nosaltres, és a dir, és com que ens hem de posar aquests deures, no? Hem de parlar molt més, comunicar molt més, perquè com que no tens altres espais moltes vegades on expressar-te, no? Doncs ho has de fer amb el teu entorn i d'alguna manera tenim aquesta necessitat i si d'això doncs traurem alguna cosa positiva, no? Que potser fins i tot hi havia famílies que parlaven poc i ara s'han adonat que parlen molt més, no? I que potser fins i tot algun pare, alguna mare ha descobert el seu fill, ha descobert coses del fill que no coneixia.
N'hi ha molts que aquesta serà la part que es quedaran de què vaig aprendre, no? N'hi ha molts altres que no hauran après, perquè si ja tenien dinàmiques relacionals dins de l'entorn familiar que era de petites illes o petites espais d'aïllament, un amb la tablet, l'altre amb el mòbil, l'altre amb la Wii, l'altre amb jo què sé, amb totes les històries, això pot ser que hagi augmentat, perquè pot generar incomoditat. Quan jo no tinc un espai de comunicació fluida i segura, a exposar-me, encara que sigui dins de l'entorn, pot generar com malestar. I això fa que jo segueixi el patró que ja tenia abans. Augmenten patrons que ja teníem. Famílies que puguin ser més evitatives, de no compartir tant emocions, experiències, que no vol dir que no s'estimin, que no vol dir que no siguin estupendes, però bueno, ja el que diem, no? El vincle relacional, el vincle afectiu, l'apego, no? Pues, persones que siguin evitatives tendiran a ser més evitatives. Persones que siguin més ansioses, amb una vinculació més ansiosa, tendiran a ser més preocupades, no? Estan més preocupades. I aquells que són ara sí, ara no, també ho extremaran. I els que tenen una vinculació segura aniran en aquest camí que tu dius, a compartir encara més, en poder dir i marcar espais, no? Escolta, ara ens hem de quedar, pues, no podem sortir els caps de setmana de Sitges. Pues anem a gaudir de Sitges, anem a fer-ho tots junts. O hem d'estar a casa abans de les 10. Bueno, què hem de fer? Bueno, pues, i si tanquem la tele? Però això és algo que no és espontani. Això no és espontani. Això no sorgeix com una necessitat de ai, que no és. Davant d'això, què puc fer per treure alguna cosa d'aprenentatge, no? I no és de, ai, que guai, tot té el seu punt positiu. No, no és, què puc aprendre d'això, no? Val, potser 3 dies a la setmana no hi ha tele. 3, imagina't.
Per molt serà un món, això, eh?
O poder dir, està clar que vols relacionar-te, que vols estar amb els amics, que jo avui m'agradaria poder sortir de la feina i en lloc d'anar directe a casa, poder parar i trobar-me amb els meus coneguts i dir, uf, quin dia, no? Vale, no puc fer-ho? Doncs a lo millor toca que ho pugui compartir. Hem de buscar espais de compartir.
I de mirar de redescobrir-los, no? No sé si també és una oportunitat per redescobrir gent que tens molt a prop.
Sí, més la que tenim a prop i deixar-nos de tots aquells que tenien a les xarxes, que et comences a relacionar i dius, però si ens hem relacionat amb gent que feia, jo què sé, mesos, anys, que no ens parlàvem i sembla que haguem de fer aquest esforç. És poder retrobar-nos amb el que tenim més proper. Ens estem retrobant amb la gent que tenim a prop, ens estem retrobant amb la parella, ens estem retrobant amb el poble, no?
Sí, que alguns es retrobaran i altres potser s'allunyaran més, eh? Perquè m'imagino que hi ha també l'altra versió, no?
Sí, sí. Jo crec que hem de poder resituar tota la situació que estem vivint de la pandèmia posant molt els peus al terra i no idealitzant-la. No és allò de, oh, que xulo, amb això serem tots molt millor. O no? O no? O sigui, és una situació d'alerta sanitària que ens té a tots en el punt de mira. No hi ha ningú que realment pugui dir jo estic exempt de que em pugui passar res. I això fa que cadascú refloti, tregui els seus mecanismes de defensa, aquells que tenien tan amagadets i han sortit.
Marcarà d'alguna manera aquests joves aquesta vivència, aquest any o dos anys, o veurem quan dura, no? Aquesta situació els marcarà perquè, clar, són anys, realment són unes edats claus, no? En l'etapa vital. Totes són importants, per descomptat. És veritat que un any en la vida d'una persona probablement és insignificant, però són edats importants, són edats, com deies, de redescobriment, no? I d'autoconeixença, no? I d'una mica buscar el teu camí, el que tu vols fer. No sé si de quina manera penseu els professionals que el fet que un jove justament amb aquesta edat hagi passat per aquesta situació de pandèmia, amb tantes restriccions, amb tanta incertesa, això pot marcar-te a llarg termini.
Els estudis que s'estan fent des del moment zero, pràcticament des del mes de març, des d'associacions que treballen amb el que és recuperació de situacions traumàtiques i d'estrès posttraumàtiques en situacions de catàstrofes naturals i de guerres, estan equiparant la pandèmia amb aquestes situacions. D'acord? Tota la generació de jovent i tota la generació de nens seran la generació postpandèmia, és que no hi ha més. Hem estat bloquejant algo que, com et deia abans, no, és imprescindible pel desenvolupament de l'ésser humà. Jo ahir, per exemple, li deia a una família quina és una diferència, no? O sigui, jo potser fa 10 mesos els hi havia de dir als papes, escolta, si un nen no li vol fer un petó a la iaia, deixa'l, que ha de poder triar. Però és que ara els estem dient als nens, no t'acostis. Cuidao. Vale? Per tant, són nens que estem des del moment zero dient-los, compte, no entris en contacte directe, això tindrà una petjada i la tindrà.
Per tant, després tocarà després reaprendre, no? És a dir, quan tot això passi, que esperem sigui el més aviat possible i ens puguem tornar a abraçar i a petonejar, haurem de tornar a aprendre, no? Que és segur i que serà segur, esperem, doncs, abraçar-se i fer-se petons, no?
Això arribarà. Haurem de tornar a tenir aquesta seguretat. Però jo moltes vegades, i això ho practico, no? Hi ha algo que és molt important i és que hem d'aprendre a donar abraçades en la distància. I una de les coses que per mi és com molt bàsic i jo soc molt física, no? Necessito això. I jo els dic, mira, mà dreta sota l'aixella esquerra, mà esquerra sobre l'antebraç dret i abraça't. I aquesta abraçada és la meva. I això és el que hem de poder fer ara i aquí.
Doncs ens quedem amb això, amb aquestes abraçades a la distància que hem d'aprendre a fer ara i que són tan necessàries, perquè al final entenc que d'abraçades en necessitem tots, grans, petits, joves, amb diferent mesura i de diferents persones, però al final les acabem necessitant tots. La Carme, com dèiem, serà el dimarts dia 10 de novembre en aquesta xerrada que proposa l'Ajuntament de Sitges i a la que s'hi poden apuntar vostès si ho desitgen a través del web municipal sitges.cat. Les xerrades, aquest cicle de xerrades es titula com ens ha afectat la Covid-19 i a la Carme la trobaran el dimarts. Carme, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.